Les recomanacions literàries de la Biblioteca Municipal de Constantí.
Sabíem ara que hi ha una cosa que es desitja sempre i s'obté a vegades: la ternura. La peste d'Albert Camus. Bon dia a tothom i benvinguts a l'espai setmanal de la biblioteca. Amb aquest fragment de la novel·la de La peste de Camus ja es podeu fer una idea per on aniran les recomanacions que us farem a l'espai de la biblioteca a la ràdio d'avui. Avui la cosa anirà de literatura pandèmica. És un terme estrany que no sé al 100% segur si existeix, i si no me l'invento avui, ni em serveix per concretar el tema de les novel·les de les que avui us parlarem i recomanarem. És curiós que en aquesta temàtica, la de les pandèmies, trobem grans llibres de grans escriptors de diferents temporalitats, i per això mateix, ara que estem confinats un mes sí i l'altre també, és un moment per rellegir-les o tornar-les a rellegir. Normalment aquestes novel·les, quan les llegim, les mirem des d'una perspectiva llunyana, històrica, inclús a vegades de ciència-ficció, però ara potser és el moment de rellegir-les amb cert gust amarg, però també optimista, i potser ens situaran i ajudaran a valorar la situació actual de manera més concisa i amb més referències sense deixar de costat el seu valor literari. Som-hi, comencem! Comencem amb La mort a Venècia, de Thomas Mann. L'amor a Venècia descriu el drama interior de Gustav von Eschenbach, un destacat escriptor alemany d'edat madura que arriba a Venècia amb l'intenció de renovar la inspiració perduda. Instal·lat a l'hotel, Eschenbach s'interessa en un adolescent polonès anomenat Tadzio, dotat d'una bellesa extraordinària, el qual acaba convertint-se en objecte d'una silenciosa adoració per a l'escriptor. S'inicia llavors una minuciosa descripció de trànsit psicològic d'Eschenbach, la moralitat convencional del qual comença a cedir sota el pes d'una passió prohibida. El rigor intel·lectual i l'estoica disciplina de l'escriptor es veuen profundament afectats per l'enamorament que el trastorna. Tanmateix, l'amor de l'artista es manté en un pla purament intel·lectual. Clar que la por del rebuig l'impedeix d'acostar-se físicament al jove. Però a part de tota aquesta història, la novel·la, diguem que l'acció de la novel·la se centra sobre uns personatges que, veient com una epidèmia de còlera s'acarnissa amb la ciutat, resisteixen instal·lat en un hotel d'estiu mentre Gustav von Eschenbach, que ha perdut el mètode per tornar a escriure, no aguanta i acaba morint. Mort a Venècia no és una novel·la on l'argument i fil primordial sigui sobre epidèmies, però sí que la tracta de refiló i té un pes important i en serveix per incloure-la en aquest pack que avui us recomanem. La segona recomanació és De Cameron, de Giovanni Boccaccio. Narra les conseqüències de la pesta negra ocorreguda a Florència durant el 1348, que va arruïnar la ciutat. 7 dones i 3 homes, tots rics florentins, es troben de manera casual a l'acabar una missa a l'església buida de Santa Maria de Novella. Allà acorden fugir de la ciutat i de la pesta per instal·lar-se en una vila abandonada als afores, concretament a Fiesole. Durant 2 setmanes, descansant dissabtes i diumenges, aniran explicant contes, 10 cadascun, 100 en total, que són de vegades procassos, atrevits per l'època, en matèria immoral i anticlericals. L'obra més coneguda de Boccaccio transcorre mentre la pesta negra mata les 2/3 parts, aproximadament, de la població europea. Més de 50 milions de persones. En aquell segle, un bacil i el seu portador, una puça, va propagar per tota la població la pesta negra. Cien anys de soledat, de Gabriel García Márquez. També Gabriel García Márquez va recórrer a la pesta, en aquest cas la de l'insomni. Quan el patriarca de 100 anys de solitud, José Arcado Buendía, va descobrir que a Macondo havia aparegut una plaga que, a més d'anul·lar el somni, afectava la memòria, va idear una quarantena i un eficaç sistema de penjar cartells en tots els instruments, animals, plantes, llocs, etc., que va evitar que el poble quedés per sempre desmemoriat i sense saber què menjar. García Márquez relata que Buendía, per anul·lar la desmemòria, va penjar al cap d'un bestiar un cartell que deia: «Aquesta és la vaca, cal munyir-la tots els matins perquè produeixi llet, i la llet cal bullir-la, barrejar-la al cafè i fer cafè amb llet». El següent llibre és La peste d'Albert Camus. Potser és el llibre més conegut que tracta la temàtica de les pandèmies, i es creu que l'obra està basada en l'epidèmia de la còlera que va patir la ciutat d'Orà durant el 1849, després de la colonització francesa, tot i que la novel·la està ambientada al segle XX. La població d'Orà havia estat delmada per diverses epidèmies repetides vegades abans que Camus publiqués la novel·la. Camus va retratar el 1947 el que patia la societat per una pesta que van encomanar les rates, mentre les autoritats decidien què fer per contenir la plaga. Resumint-ho molt, narra la història d'uns doctors que descobreixen el sentit de la solidaritat en la seva tasca humanitària a la ciutat, mentre aquesta és assotada per una plaga. Els personatges del llibre, en un ampli ventall que va des de metges fins a turistes o fugitius, contribueixen a mostrar els efectes que una plaga pot tenir en una determinada població. Una lectura imprescindible ara i sempre, que ens pot ensenyar el millor i pitjor, però preferim quedar-nos amb el millor, de les persones en situacions extremes, com la d'una pandèmia tan brutal com va ser la de la peste. La següent recomanació és Assaig sobre la ceguera, de José Saramago. És una novel·la psicològica explicada per un narrador omniscient que especialment se centra en el personatge principal, que és la dona del metge. El profund egoisme que marca els diferents personatges en la lluita per la supervivència es converteix en una paràbola de la societat actual. Transcendeix així el significat de ceguesa més enllà de la pròpia malaltia física. Una cosa que fa que aquesta novel·la sigui molt particular. L'autor es dona el luxe d'obviar els noms dels múltiples personatges i només l'exhaustiva descripció que fa de cada un d'ells permet que el lector els identifiqui clarament. Es descriu per alguna característica destacada, com la dona del metge, la dona de les ulleres fosques, el nen estràvic. Retrata el cas d'una pandèmia imaginària, la ceguesa blanca, que es va estenent com una taca d'oli colpejant els infectats de manera doble, ja que el govern, un govern que l'autor no descriu, els va recloent al mateix temps en camps de concentració, provocant encara més dolor i desolació. A la novel·la únicament es salva la dona del metge. Potser es fem una mica d'espoiler, però un metge que és un metge com la resta dels personatges, que és anònim i aconsegueix el miracle de dirigir els cecs en la seva lluita contra l'opressió del govern fins que els ciutadans, de manera sorprenent, comencen a recuperar-se de la ceguera. La següent recomanació és un clàssic, és el Edip Rei a Tebes, de Sòfocles. La primera referència literària la trobem a Edip Rei, amb el poeta tràgic grec Sòfocles, on se'ns presenta una epidèmia de pesta com a càstig diví per un crim. Una història que fa realment referència a l'epidèmia de pesta que va patir Atenes, on Edip, rei de Tebes, es dirigeix a una multitud encapçalada per un sacerdot que s'ha congregat davant el rei per demanar un remei a la pesta que assola la ciutat de Tebes. Per conèixer les causes d'aquesta desgràcia, el mateix Edip ha manat al seu cunyat, Creonte, a consultar l'oracle de Delfos. Creonte torna per explicar que la pesta és el resultat d'una contaminació religiosa, ja que l'assassí de l'anterior rei, Laios, no ha estat atrapat. La seva sang vessada amenaça de matar a tots els habitants de la ciutat fins que l'assassí sigui executat o auxiliat. El amor en los tiempos del cólera y del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez són dues novel·les que creiem que també podem englobar dintre d'aquest pack de literatura pandèmica. La novel·la de l'amor en temps de còlera es desenvolupa en temps d'una epidèmia de còlera i s'inicia així. Un dels primers textos que trobem és: era inevitable. L'olor de les ametlles amargues li recordava la destinació dels amors contrariats. I el principi de l'amor i altres demonios es desenvolupa enmig d'una epidèmia de ràbia, en aquest cas. És inevitable que dins del món real i màgic de García Márquez convisquin l'amor, les epidèmies, les tortuositats de l'ús de poder, etc. Res més lluny de la realitat. La següent recomanació és Anna, de Niccolò Ammaniti. Un virus que va començar a manifestar-se a Bèlgica s'ha estès pel món com una epidèmia. Té una particularitat, només mata els adults. Els nens ho incuben, però no els afecta fins que creixen. Sicília, en un futur pròxim, tot està en ruïnes. A la malaltia que el virus produeix l'anomenen la roja. I circulen estranyes teories sobre suposats modes d'immunitzar-se. Anna, que té 13 anys, ha de rescatar el seu germà petit Astor i emprendre amb ell un viatge que els portarà fins Palerm i després fins a Messina. L'objectiu era creuar l'estret i arribar al continent on potser l'Anna, a la qual per edat l'amor ja aguaita, trobi la manera de salvar-se. Els acompanya un gos i compten amb una bitàcola amb un quadern de tapes marrons que els va deixar la seva mare abans de morir. El va titular Les coses importants i va anotar en ell algunes instruccions útils per sobreviure. Niccolò Ammaniti, que ja havia abordat la infància i l'adolescència en diverses excel·lents novel·les anteriors, insisteix en el tema i ho fa combinant la ciència-ficció distòpica, la narració d'aventures i la novel·la d'iniciació. I ja per últim us recomanem Les grans epidèmies modernes de Salvador Massip. És útil i segura la vacuna de la grip? Podrem vèncer el coronavirus? Si podrem vèncer el coronavirus és una pregunta que ens afecta a tots, perquè les malalties infeccioses són un problema global. Comencem en un racó del planeta, però el nostre estil de vida fa que s'estengui ràpidament. Per això les pandèmies continuaran sent freqüents i sense la cooperació de la gent no podrem fer front a les infeccions amb garanties d'èxit. El primer que hem d'aconseguir és que els microbis deixin de ser uns grans desconeguts. Aquest llibre, en una edició actualitzada on parla del Covid-19, ens permetrà entendre millor què vol dir compartir el planeta amb tots aquests enemics invisibles i ens ajudarà a trobar plegats el punt d'equilibri entre l'alarma i la prudència que ens permet sobreviure com a espècies molts mil·lennis més. Salvador Massip té un prestigiós historial com a investigador a la Gran Bretanya i als Estats Units, i no només té grans coneixements, sinó que a més sap explicar-los. El tema és apassionant i vital per tot el que hi ha en joc. Doncs bé, això és tot. Recordar-vos que a conseqüència de les últimes restriccions a causa de la Covid-19, la biblioteca estarà oberta amb el nou horari de sempre, però que excepcionalment els pròxims dos dissabtes romandrà tancada i que el servei serà tan sols de préstec i devolució d'exemplars. I l'ús d'ordinadors i punt d'estudi, com l'accés a la col·lecció, estarà restringida fins a nou avís. Però no deixeu de demanar-nos les vostres lectures demanant cita prèvia o bé per mail, xarxes o WhatsApp. I això és tot. Molts ànims, bones lectures i us deixem amb el tema de Tot anirà bé de Joan Dausà. Bon cap de setmana.
Trec el cap per la finestra del vagó. Veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Road. Els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit, de sobte sento un crit i algú que riu em fa sortir del llit esperèndios al segon pis. Després recordo aquell moment i ens veig a tots tan bé. Tornaria a agafar el tren, tornaria a aquell hotel per trobar-te entre la gent. I ara el cor em diu que tot anirà bé. Tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé.